Eu suspendo i no se'n va a intentar fer lo que siga, però el seu poble és un perill públic.
Les víctimes, que s'han concentrat a les portes de les Corts, qualifiquen de farsa la compareixença a la qual no se'ls ha deixat assistir. Hem arribat a les 10:04, que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Una bona amiga fa molts anys, abans dels telèfons intel·ligents, tenia una llibreta d'idees. La duia sempre dins sa bossa. Així, quan se li acudia una idea, fos on fos, l'apuntava tot d'una. S'ha d'estar preparat perquè mai saps quan i on se t'encendrà sa bombeta i mai saps fins a on te podrà dur aquella idea. D'idees n'hi ha de tot tipus, fins i tot idees de bomber, que segurament seran idees creatives. Quan els recursos són limitats, afloren ses bones idees. Per cert, a sa meva amiga un dia li varen robar sa llibreta d'idees. Coneixent-la, segurament la va perdre, però m'agrada molt pensar en ella i sa seva llibreta plena d'ocurrències, de creativitat i de positivitat. Si existeix un cel que comparteixi sa bona gent, segur que haurà trobat allà sa seva llibreta d'idees. La nostra paraula polisèmica d'avui, d'etimologia grega, idea, es forma, es aparença i està relacionada també amb el verb veure. Podem dir que se refereix a la visió d'alguna cosa, allò que se veu. Tenir una idea és com veure quelcom a la ment. Dit així, pareix molt fàcil, però aquesta visió ha estat motiu de discussió al llarg de la història de la filosofia. Agustí Puigcerver, professor de filosofia de Sant Josep Obrer i professor del màster de professorat en el CSAC, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Beníssim. Me sento un poc identificat amb aquesta amiga teva.
Sí, també tens una llibreta d'idees.
Jo també tinc una llibreta. Gràcies a Déu no l'he perduda, o no, encara no l'he perduda. No sabré què passarà. Però sí, me sento molt identificat. És un bon sistema d'anar recordant-la. Sobretot a l'espre quan dones que te venen idees avui i llavors de matí me'n recordaré i pot pensar. És una llibreta de muntes comodí, genial. I també dins la butxaca.
Idees, la nostra paraula. Hi ha consens en filosofia sobre què entenem per idea, perquè jo ho he començat etimològicament, molt més fàcil, o justament la gràcia de la filosofia és que cadascú porta la seva visió de què és una idea.
Això t'he de dir que ja no només és en el terme idea, sinó en el 99,9% de termes. Per exemple, deixant en Ferrer de Mora. Deixant en Ferrer de Mora el que fa és obrir-nos un ventall d'una figura, d'una idea, una figura, no?, que té molts de caires, i des d'esquaire que la mirem, aquesta idea canvia, agafa un perfil diferent, agafa una connotació diferent, des de l'època que la llegeixes o des del teu estat d'ànim, etcètera, canvia. És molt polièdrica. Tots els temes de filosofia són molt polièdics. I aquest terme d'idea és, podríem dir per ventura, és el terme per excel·lència, no? I que és molt potent, és un terme molt potent perquè configura gairebé tot.
I si xerrem d'idea, per què és important la seva definició d'aquest concepte en concret i per què ha estat un concepte tan central a la filosofia?
Bueno, jo diria que, com en tot, les idees és allò que nosaltres utilitzem per comunicar-nos, és a dir, per pensar, nosaltres pensam idees. Això des de Descartes va quedar clar. Per pensar, nosaltres pensam idees. I està clar que si jo puc parlar amb tu és perquè hi ha una comunió de consens de significat d'aquestes idees, no? Per posar un exemple, suposem la noció de progrés. Clar, és una idea potentíssima. Mm. És una idea potentíssima que, diguem, el segle XIX, segle XX, segle XXI, si ens haguessin de definir què és el que ha dinamitzat aquesta societat, aquestes èpoques, doncs, el progrés, no? I el progrés cada vegada més exponencial. Però, clar, què entenem per progrés? Aquesta idea tan potent, com l'entenem? Perquè, clar, si, per exemple, jo l'entenc com a creixement econòmic i devorar tot el que ens posa per davant per tal de ser eficients i competents, i etcètera, etcètera, clar, això és molt diferent de que tu diguis, no, mem, un moment, es progreses, arribant al benestar, arribar a un equilibri de la persona, aleshores, de què estan parlant? Són la mateixa paraula, progrés, la mateixa idea, progrés, però l'entenem des de caires diferents. Per això és tan important definir què entenem per idea o per aquesta idea que estem discutint. Jo que sé, per exemple, el mateix concepte de la dignitat. No? Mm. Si no el tenim molt clar, per què hem d'anar... Què hi fem dins un debat, per exemple, damunt l'eutanàsia? Mm. O damunt l'abord? Què hi fem, no? Si no tenim el concepte de dignitat molt clar? I per ventura, el primer que ens hauríem de seure i aclarir molt bé què signifiquen les paraules, que aquestes idees que volen discutir, com les entenem, com les contextualitzem, des d'on els definim, no? Mm. O des d'on els entenem. I només així seria possible el diàleg. Per tant, on està aquesta importància, precisament, amb això? Perquè el diàleg o el pensament en si mateix és possible gràcies a les idees.
Xerram amb en Agustí Puigcerver, professor de filosofia, professor del màster del professorat en el CSAC, sobre el concepte filosòfic d'idea d'ahir i d'avui, com veus. Si xerram d'ahir i de la història de la filosofia, podríem dir que Plató ha estat el gran teòric de les idees, Agustí?
Bueno, Plató ha estat mira, per posar una metàfora, no? És com si fos un compositor clàssic, no? Que tothom recorda i que a cada època ha tingut els seus remixadors, no? Això de fer un remix, no? Mm. És a dir, jo que sé, per exemple, Aristòtil, que va ser deixeble de Plató, ja just ja les velles de Plató, Aristòtil va dir, mestre, això que estàu dient no me qualla massa, i haurien de fer aterrar les idees a la terra, no? Jo que sé, per exemple, Descartes mos parla d'una versió dualista, no? Kant entra dins una versió més crítica, no? Aleshores seria això, no? Aquesta partitura que va escriure Plató i que des de llavors aquesta melodia original, el que han fet els filòsofs que han seguit ha estat fent-ne versions, cadascú, sí, sí, des del seu estil, des del seu posicionament, des de la seva època, aleshores ha fet un poquet aquest versionat. Uh-huh. No? És una pregunta molt humana, dir, perquè com es poden entendre si no sabem d'on provenen les nostres idees, les nostres conviccions, les nostres arrels. No? Aleshores, Plató, efectivament, és aquest gran mestre que a vegades ha estat com a mal interpretat, perquè després s'ha donat com una visió molt metafísica de Plató, com a molt de separació d'un món de les idees, separat d'aquest. Això és una visió, penso jo, molt empobridora, i perquè, de fet, Plató, totes les obres de Plató, totes, són diàlegs. Per tant, això ens dona a entendre que les idees no són d'homes, és a dir, que Sòcrates, aquest personatge que ell utilitza dins de tots els seus diàlegs, és una invitació al pensament, és una invitació a obrir camins, és una manera de fer que la gent pensi per si mateixa, no? Uh-huh. I, bueno, després el problema és que, jo què sé, idees, o les idees acaben sent ideologies, no? Que això seria per ventura un poquet el mal de la nostra societat actual, no? És a dir, quelcom tancat, quelcom imposat, quelcom que hem de seguir, quelcom que si te'n surts ja no sortiràs de la fotografia. Ah, Això...
És profund, sí, sí. I bevem de tots aquests grans filòsofs que ara anomenaven Agustí. I quan dèiem allò de... Ei, Agustí, tinc una idea. Això què és? Una ocurrència que té poc de filosofia? Tu com ho interpretes?
Això és una pregunta fantàstica, perquè molts dones carrer. Aquest, he tingut una idea, en el fons, jo crec que he tingut una ocurrència. L'única frase és aquesta, tenc una idea, no? Per exemple, la taula se mou i m'estic allà una estona rumiant com la puc arreglar i al moment com que dic, eureka, ja ho tinc, tenc una idea, sé com ho he de fer. Però clar, això és una cosa molt fugaç, és una cosa que en realitat és pràctica, però no és exactament filosofia. De fet, l'ocurrència, podríem dir que és l'embrió de la filosofia, no? Tenir una ocurrència en si, el que vol dir és que la nostra ment està funcionant, que la nostra imaginació està funcionant, que la capacitat de fer projecció de futur, de resoldre problemes, està funcionant. Això és l'inici de la filosofia, no? Però perquè aquesta ocurrència passi a ser una idea, ha de recórrer un camí més llarg. Ha de, el que diu aquest filòsof coreà, en Byung-Chul Jung, que les idees necessiten més profunditat, que una ocurrència és una cosa més del dia a dia. Ara bé, quan nosaltres ens demanem aquesta idea és bona, aquesta idea és vàlida, aquesta idea és justa per als altres, la puc argumentar, la puc defensar, he valorat pros i contres, ja estic fent filosofia. Val? Aleshores, veiem com des d'una ocurrència, des d'un punt de partida que seria accidental, instantani, molt, molt, molt fugaç, arribam a una reflexió filosòfica, que això és el que en gran mesura m'ho definiré com a persones, la capacitat de pensar, ser animals racionals.
Quina diries que és avui la força de les idees, Agustí?
La força de les idees. Bona pregunta. Mira, les idees és molt curiós, perquè és l'única força que, a part de moure el món de manera permanent, és dir, són estrany, no? És dir, perquè les idees són invisibles, les idees no pesen, és dir, no els podem agafar, són immaterials, però són un bé sense el qual el món deixaria de rodar, per dir-ho d'una manera un poc física, no? I passa per un moment que tots els grans canvis de la història de la humanitat, tots els grans canvis han començat amb una idea, no? Amb una idea. Aquí, vist des de el segle XX, nosaltres hem vist que hi ha hagut idees que han estat bones, han cohesionat, han fet avançar, han augmentat aquesta dignitat, aquesta humanitat, i n'hi ha hagut d'altres que han estat un gran fiasco. Mm. Un gran fiasco. Per exemple, la mateixa idea de justícia, no? La mateixa idea de justícia, si nosaltres la col·locam a l'època grega, és que un esclau acceptés que havia de ser esclau. I a l'edat mitjana que hi havia les classes socials i també hi són. Per ventura, en la Revolució Francesa, no? El concepte de llibertat, el concepte de... Bueno, això ha redimensionat aquesta paraula, no? I ho vinc a dir perquè les idees, efectivament, són la llavor, són la força de la nostra vida, de la nostra humanitat, però també hi pot haver idees que ens facin anar enrere, no? Hi pot haver idees que ens facin anar enrere. Per exemple, jo que sé, dir, fixa't que els conceptes, per exemple, de raça, no? Ha estat una idea que en el segle XX, en tot el tema del feixisme, el nazisme, tot això, ha fet molt de mal, molt de mal. I per tant, hi ha idees que sí, que ens ajuden a anar endavant, però hi ha altres idees que ens posen un pal a la roda.
I de tot té una part oscura que dirien Star Wars, Agustí.
Sí,
hi ha el lado oscuro sempre.
I a vegades tan oscura.
I tant. I per això són importants converses com aquesta. Agustí Puigcerver, moltíssimes gràcies per aquesta estona i per res que vagis omplint la teva llibreta d'idees. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Que tenen males idees, n'hi ha que tenen idees genials que han permès avançar a la humanitat. Persones d'ahir d'avui que no s'han conformat amb un això no és possible i han anat una passeta més enllà, han arriscat. Quan xerram d'idees i d'enginy, jo no puc evitar pensar en aquell home nascut a Florència un 15 d'abril de 1452, considerat el paradigma de l'home del Renaixement, que va mostrar que podia deixar petjada a totes les àrees del coneixement.
Leonardo, ¿qué os desvela, maestro? Confieso que puede que me haya sobrevalorado. El peso de la esfera es demasiado grande. Esta grúa puede hacer la primera parte del viaje, pero elevarla desde aquí hasta la cúspide...
El andamiaje no lo soportará.
Así es. Cuando la grúa empiece a girar, se derrumbará. Mi reputación está en juego.
I l'arquitecte Brunelleschi va demanar-li a Leonardo da Vinci, li va dir, vés a dormir, que el pes de la càrrega és meu, però Leonardo va passar a desvetllar tot el vespre fins a aconseguir alliberar el pes espiritual del seu mestre, però sobretot el pes físic d'aquella cúpula, i així se va ara en permetre coronar Santa Maria del Fiore. Leonardo és el pare del mètode científic. Va ser el primer d'escriure el cor com un múscul centre del sistema sanguini. Va inventar desenes d'enginys mecànics i fins i tot se va atrevir en la planificació urbana. Si somiam que podem arribar a la Lluna, idearem la manera de fer-ho.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
I les idees no solen arribar per art de màgia, l'entorn personal, laboral i físic ajuden. L'Escola Universitària ADEMA acaba d'inaugurar l'espai Think Tank de les instal·lacions del Grau Universitari a Belles Arts, això a Palma. 1.500 metres quadrats dividits en dues zones on els pensaments, la investigació i els processos creatius estan a l'abast dels estudiants i els docents. Diego González és fundador i president d'ADEMA.
En Bellas Artes, el área de pensamiento es fundamental. Una obra de arte y una obra de arte contemporánea va ligada a toda una reflexión, va ligada a un cuestionamiento principalmente y va ligada a una investigación. Entonces, ese es el motivo principal de crear este espacio, este tanque de pensamiento que hace y genera sinergias con lo que es la obra plástica. Esperamos que sea un espacio creativo que ayude a desarrollar esas ideas y ese pensamiento fundamental para la obra, que alimente la creatividad, que ayude a investigar, como decía anteriormente, y que esa obra de arte que sale de ese pensamiento sirva para alimentar las emociones de las personas. Yo creo que el espacio inspirador es fundamental, lo ha sido, lo es y lo será en lo que está relacionado con el arte, con la creación, con la investigación. Nuestro entorno es un elemento exógeno, pero al mismo tiempo fundamental de la estructura de pensamiento. Nos acompaña y nos alimenta, en positivo, en negativo, podría ser neutro, pero yo creo que siempre hay esa dualidad en positivo y en negativo de lo que está ocurriendo en el entorno de la persona, en este caso del entorno de la persona creativa y creadora, para fundamentar su pensamiento y lo que le acontece.
Li hem demanat a en Diego González si volia compartir una idea que hagi sorgit d'ADEMA i de la qual estigui especialment orgullós.
Quizás me gusta mucho compartir una que es esencia de ADEMA, que es el proyecto de investigación para mejorar la intervención del cáncer colorrectal, donde los artistas participan y ayudan a la ciencia médica. Cómo el arte también es aplicado a una altísima tecnología como la realidad virtual háptica, táctil, y cómo ese desarrollo de pensamiento y de estructura de visión disruptiva que proporciona el arte ayuda a el desarrollo de técnicas mucho más metódicas, precisas y tan importantes como son las de la cirugía médica. Así que ese, por ejemplo, es una idea que me encanta que haya surgido de los equipos de ADEMA, de por un lado los investigadores de arte con los investigadores de ciencia de la salud y médicas.
Gràcies, Diego, i per moltes més idees com aquestes. Per cert, una curiositat de la paraula idea. S'escriu igual en català, en castellà, en gallec, en anglès, en finès i en italià.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che dai?
IB3 Radio és coneixement.
Un vi denominació d'origen vinissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Entre avui i demà, Arasal i Bosch.
Pobres pupil·les, com s'ho faran? Acostumades a veure't per aquí rondant, s'aniran fent...
Idees, la nostra paraula polisèmica d'avui, una paraula hermosa, plena de creativitat, que ens convida a somiar, a compartir i avançar. Però de vegades les idees paralitzen. Aquesta paraula ens ha dut també a pensar en un concepte, és d'ideació suïcida, és a dir, en sa presència recurrent d'idees i pensaments al voltant de sa pròpia mort, des de visualitzar sa vida sense un mateix fins a tenir idees sobre el propi suïcidi. Cada any se comptabilitzen 4.000 morts per suïcidi i encara que s'han donat moltes passes per rompre l'estigma, continua sent un tema tabú. El suïcidi no és la malaltia, sinó el símptoma. Però símptoma de què? És la pregunta que se fa el nostre company Joan Cabot i que se feia l'hora de plantejar-se el podcast Els Desapareguts, que podeu escoltar a IB3 Ràdio.
El primer intento fue con 12 años.
Aquesta és Bea Córdoba. Na Bea va ser la primera sobrevivent que vaig conèixer quan vaig començar aquest viatge. De fet, va ser la primera persona que vaig conèixer mai que havia sobreviscut a un intent de suïcidi.
Jo nací en el 2003, nací en Xile, vivia con mi madre y con mi padre, y cuando cumplí un año y tres meses, pues sufrí el abandono de mi padre biológico. Mi madre tenía que criarme a mí totalmente sola teniendo dos trabajos. Y
quan la Bea tenia 3 anys, la seva mare va decidir canviar de vida, abandonar el seu país natal i començar de zero amb la seva nova parella, un home mallorquí també separat en dos fills.
Encontró el amor y bueno, yo al fin y al cabo siempre le he apoyado con eso porque si al final no era feliz donde estaba, pues hay que buscar la felicidad en otro sitio.
L'adaptació a l'illa no va ser fàcil. Emigrar mai no ho és. Hi havia moltes peces a encaixar, una nova vida, una nova escola i una nova família.
Fue complicada la convivencia al principio y mi niñez en sí pues tuvo sus altos y sus bajos. Yo no entendía lo que había pasado con mi padre biológico, no entendía en un punto cómo mi madre me había separado de toda mi familia.
Els problemes varen començar a manifestar-se en la primera adolescència, que en el cas de les dones arriba uns anys abans.
Pero creo que viene de antes, porque yo a los 8 años pasé por una agresión sexual por parte del sobrino de una amiga de mi madre. Y claro, es algo que yo nunca le comenté a mi madre, porque primero no hallaba cómo con 8 años, y segundo porque yo ya tenía la cabeza muy puesta en no quiero molestar a mi madre, no quiero que mi madre se pelee con su amiga por algo que me ha pasado a mí.
Però va ser a partir dels 11 o 12 anys que na Bea va començar a autoaïllar-se.
La idea inicial de les desaparicions va ser un documental de fer com uns 10 anys que vàrem pensar ja amb Bàrbara Ferrer de Bastera i jo mateix, i ja vaig començar ja a furgar un poc en el tema. I després de fer Campeón, com que tenia ganes de posar-me un repte i fer una cosa un poc més complicada, més complexa a nivell d'història, i vaig rescatar un poc aquesta idea, també un poc perquè tenia la sensació que s'estava obrint un debat i que s'estava com iniciant una conversa al voltant de la salut mental i de suïcidis, les conductes autolítiques, etc. Però que moltes vegades aquesta conversa es centrava en els factors de sanitaris o biomèdics d'aquesta problemàtica, i jo tenia la sensació que era un tema molt més ample, molt més complet, i que no es tractava sempre amb aquesta profunditat, que moltes vegades es tractava des de allò patològic, és a dir, la idea de que algú que es lleva sa vida té una malaltia, però que s'eliminava el context social, cultural, històric, el moment per el que estan passant ara mateix. No és un moment que convidi especialment a l'optimisme. I pensava que tot això eren temes que podia tocar i que m'interessava tocar, i que suïcidi era una bona excusa per parlar de tota aquesta sopa de problemes en els que ens toca lidiar dia a dia.
Al principio totalmente negada a recibir ayuda porque yo tenía el chip de que tengo que poder con todo sola. Con el tiempo entendí que hablar era muy sanador.
I això és el que fa Bea Córdoba. parlar, explicar la seva història. De fet, setmanes abans d'entrevistar-la, la vaig acompanyar a una xerrada a l'Institut de Santa Margalida. Nabea forma part del programa Obertament Balears de Dret Salut Mental, un programa basat en el mètode de l'Associació Catalana Obertament. Ella és el que anomenen un activista, algú que comparteix el seu testimoni, les seves experiències, en un intent de fomentar un canvi d'actituds i comportaments en la societat respecte dels trastorns mentals. Una d'aquestes vies és a través de xerrades a col·legis i instituts.
Pues hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
En elles, Nabea parla amb total transparència del seu procés i del seu diagnòstic.
Yo tengo un trastorno de salud mental, que es el trastorno límite de la personalidad, perdón. ¿Sabéis qué es o de qué trata?
Però, a més del diagnòstic, hi ha la vida real, el desencaix, els abusos i el bullying.
Aparte de eso, pues yo no me sentía muy cómoda en ningún sitio, ya que, bueno, en el colegio sufría bullying, en casa o estaba sola, o por razones que a día de hoy desconozco, pues no me llevaba del todo bien con mi madre. Con mi padre, él hacía bromas que a mí me sentaban mal, entonces yo reaccionaba mal, entonces se convertía en discusión y era un poco desastre. Estaba bajando mucho el rendimiento escolar, como bien decía Joana, que cuando uno pasa por un momento de estrés, baja el rendimiento escolar o lo deja, o etcétera, etcétera. Yo lo bajé y en un punto decidí dejarlo. De hecho, falté 2 semanas seguidas a clase cuando estaba en tercero de la ESO, si no recuerdo mal. Pues así es como se enteró mi madre de que había un problema en el instituto.
No sé si tenen moltes coses en comú les persones amb ideació suïcida. Crec que tenen en comú la desesperança, sentir que estan sols, que res els connecta en el món. A vegades senten que són una nosa per als altres. I penso que aquests factors fan que molta gent convisqui en idea que seria millor llevar-se del mig i no continuar molestant en el món, o no sentir-se erronis, que els hi falta una peça en aquest món. El que passa és que quan comences a conversar amb la gent i comences a gratar un poquet, te n'adones que moltíssima gent passa per moments en què et sent d'aquesta manera i que en el dolor, en el patiment, en la desesperança, en aquest sentiment d'inadequació, estem de tot menys tots sols. Vull dir, al final molta gent passa per aquí. Sí que em va sorprendre un poc una cosa que els psicòlegs tenen un més o manco delimitat, que són com les fases d'aquesta ideació suïcida. Hi ha com el primer pensament de mort, després una ideació suïcida un poc més problemàtica perquè ja és com un pensament recurrent i finalment el que ells anomenen ideació suïcida estructurada, que és quan la persona que fa temps que ja li ronda aquesta idea de treure't sa vida ja comença a iniciar plans, a cercar informació, a preparar sa manera o estudiar sa manera en que es llevarà sa vida. Ja comença a idealitzar aquest moment, fins i tot. Clar, aquest és el moment més delicat i perillós i és el moment que és clau per intervenir, per fer veure en aquesta persona que no està sol, que com a mínim s'ho ha de pensar millor i intentar acompanyar, intentar entendre, intentar aportar solucions, que moltes, en la majoria de casos, n'hi ha. Això sí que va ser una cosa que em va semblar molt curiosa, no? Com aquest primer bessó d'idea que després es va convertint en una cosa molt més complicada i elaborada. I com més elaborada està, més perilloses.
Llegó la pandemia, me sentía muy sola. Sentía que nada tenía sentido realmente y eso era muy duro. Era muy duro porque además no tenía como a quién contárselo. Yo tenía a mi familia, pero el hecho de no preocuparles me podía. Por no hablar, acabé desarrollando pues un TID.
Són les sigles de trastorn d'identitat dissociativa, també coneguts com trastorn de personalitat múltiple.
Yo escuchaba como barullo, ¿sabéis lo típico de que vais a un restaurante y de repente tú con la persona con la que vas os quedáis en silencio y es todo ruido alrededor? Pues eso es lo que pasaba dentro de mi cabeza todo el día. Hasta hace relativamente poco, ahora un año, un poco menos, que dejé de escuchar estas voces. A día de hoy sí que es verdad que puedo decir que estoy bastante estable, evidentemente con terapia, evidentemente hablando, con ayuda, pero estoy bastante bien. Y deciros que pedir ayuda es muy importante, y si veis a alguien que no está bien, aunque no sea vuestro amigo, aunque sea solo un conocido o sea un compañero de clase, intentad apoyarle. Porque esa persona no sabéis qué historia tiene detrás, no sabéis si esa persona tiene apoyo o no en casa, no sabéis si esa persona se siente a gusto fuera del instituto o en el mismo instituto. Entonces os pido por favor empatía hacia la gente, os pido por favor que ayudéis a la gente y que os ayudéis a vosotros mismos buscando ayuda.
Sí que es verdad que salir de intentos autolíticos y de intentos de suicidio es muy difícil, pero se puede. Y por eso es súper importante el hecho del apoyo de la gente, de la sociedad, de decir, puedes y te vamos a ayudar a que puedas.
Sembla que arriba el blau i em falta llum, potser em faltes tu, i em trobo sol enmig de la nit, plorant el que no he aconseguit.
He pres una cosa que en el fons ja sabia, i és que la gent pateix. Patim tots. De vegades patim nevades, de vegades patim per raons objectives i de vegades patim tots sols. El terrible és patir tot sol. O pensar que pateixes tot sol, perquè en el fons tothom pateix. Hi ha un moment històric en què sembla que la felicitat i el fracàs estan equiparats. És a dir, que la infelicitat i el fracàs estan equiparats. I que si estàs trist, el fracàs ha fracassat a la vida, quan la tristor forma part d'existir, d'estar aquí. Estem tristos perquè som capaços d'estar contents, i estem contents perquè som capaços d'estar tristos. I moltes vegades aquest positivisme tòxic que s'ha imposat com a filosofia un poc motivacional de tu pots, només has de creure en tu mateix, pues no, a vegades no val, no te basta en creure en jo mateix. Jo, per molt que cregui que puc ser futbolista de primera divisió, és poc probable que en aquestes alçades sigui futbolista de primera divisió. La realitat és que la tristor, el dolor, la pena forma part d'estar viu, i que també forma part d'estar viu la felicitat, l'alegria, l'amistat, l'amor, coses que li donen sentit. Però probablement sense l'altre no hi hauria això. Vull dir que el que pens és que hem de fugir d'aquesta visió dels sentiments desagradables com si fossin dolents per se.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia. els teus llavis. Quan badallis, compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies. I si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en una ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo et curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita, i si l'esperança et descuida, els mals passos
Tres ràdios, memòria.
IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Dimecres encalentirem motors en l'emissió de Xiu Xiu a partir de les 8 del vespre des de l'embalat de la plaça d'Espanya. I dijous, tot s'opira. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials dins les 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Tingut mai una idea de bomber? Jo, personalment, sempre ho he relacionat amb una mala idea, això que dius, aquest no va bé, eh? Per això, per aclarir-ho, he telefonat un bomber jubilat, en Joan Navarro.
Perquè és una decisió que se pren ràpidament damunt una idea, l'art de fer una idea molt aviat, aquest tema.
No sé si te venen en escapa, en tant d'anys de feina, alguna idea de bomber que diguis, mira, en aquesta situació o mos va passar això, o això ho vàrem solucionar d'aquesta manera?
Sí, sí, ha hagut un... Se donen bastant de casos, perquè clar, la gent espera això, que sigui algo ràpid i que vagi bé. En una ocasió, també per treure una persona d'obesitat mòrbida i això, pues, clar, va haver molt de problemes. I en el final se va decidir pues, adaptar una saca d'obra per posar-la de dins, per poder treure-la amb una grua, ben que digui. Això era una decisió que era seguir de fent de molt, molt aviat. Quasi sempre en cosetes que no són molt greus, és a dir, quan un sinistre molt gros, pues sí, ara de, ja hi ha més gent que intervé, però quan arribes a una coseta petita, pues clar, la gent espera molt de tu, espera una idea de bomber.
Vol ser una solució creativa, el que tu dius, i ràpida, no?, en el moment, i efectiva.
Saber que era una persona molt rara antigament, els bombers eren persones molt rares perquè tenien idees de bomber, que diguéssim, idees molt ràpides, és a dir, decisió més que res.
I també segurament perquè havia pocs mitjans, no? Manco sí, sí, que hi ha ara, per tant, amb el que tenies havies de trobar solucions.
Sí, 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 és a dir, tu havies de fer dos caramulls, un que tenc i segon que he de fer. I també quan fas feina en grup, també per jo sempre la primera idea sempre ha estat la bona, ben que jo... És a dir, quan un diu això malament, oh, venga, no dic tonteries, en el final és el que te solventa.
I has de tenir confiança, no, Joan, en l'equip?
Sí, això per descomptat. Ells han de saber un poc com penses tu i tu has de saber com pensen ells, ben que dic jo. En una altra sortida d'una apertura d'una vivienda i això, van arribar ja i tothom va començar amb una autoscala, amb una aquí, cordes aquí. Dic, però escoltar un minut, que potser amb una radiografia és op, i és un minut, i efectivament. Jo vaig valorar, eren les 12 del vespre, hi havia la persona dins de casa que havia caigut i tal i qual, i un 80% de persones no rodant la clau de la vivienda, i efectivament, van pujar en la radiografia, i va estar obert, va ser qüestió de dos minuts, i de l'altra manera, pues, clar, ja havies de fer un muntatge, ja t'havies d'arriesgar, i una cosa i l'altra, ben que dic jo, i efectivament en dos minuts van entrar en els metges, i la persona va estar tessa. Es dura un minutet, el que tenc, què de menester i com ho puc solventar. I a partir d'aquí això te pot sortir una idea de bon bé.
Are dancing and you're dangerous, lendy me. I get ideas. I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, 'cause I care more than I care to.
Quan ballam, me venen ses idees, canta Louis Armstrong. Nosaltres arribam al final del capítol amb el cap ple d'idees per a futurs programes d'entre avui i demà. Gràcies a tots, en Miqui Fiol. Avui ha estat en el control tècnic i crec que la persona en la que xerrarem ara i que mos ajudarà a baixar la barrera del programa mos donarà també llum per fer visibles ses idees.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Marvin Singaté, director de Sales and Fit, benvingut Entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé. Content de saludar-te, Araceli, com sempre. Un plaer.
Tu has tingut alguna idea genial, Marvin?
Uf, això és un poc presumptuós pot semblar. He tingut idees. Sempre m'he considerat o m'han considerat una persona generadora d'idees i capaç de posar-les en pràctica, no? Sempre he sido chico hoja en blanco.
Quan se t'acudeixen les bones idees, Marvin?
Uf, les bones idees jo crec que sorgeixen al banco, la meva experiència, en qualsevol moment. Qualsevol moment és bo per poder-les generar, processar. Jo sóc de paper i boli. Sempre tenir paper i boli damunt per poder començar a treballar bones idees des d'un concepte inicial.
Diuen que de vegades les bones idees te venen quan manco t'ho esperes. No sé si has anat a fer esport o has anat a córrer o estàs això amb la ment una mica en blanc, bumba, venen les bones idees. A tu te passa? Hi ha moments així?
Completament d'acord. Jo recordo el procés de creació de la meva empresa, que va ser super fèrtil a nivell creatiu, i jo anava, doncs, això, amb llibretes en el gimnàs, anava en bici quan m'aturava, doncs, apuntava coses. Ho he viscut a les meves pròpies carns.
La teva empresa, que jo te saludava com a director de Sales and Fit, te dediques principalment a la formació, i un dia tingueres aquesta bona idea, no?, de posar en marxa la teva pròpia empresa. Què te va motivar, Marvin?
Bé, al final jo duia pràcticament 20 anys treballant per compte aliena i havia tingut la sort de veure moltes organitzacions, no? I sempre el denominador comú és equips de persones que, diguéssim, amb el cuidado d'aquests equips, posant el benestar en el centre de l'estratègia, diguéssim que les comptes de resultats han estat positives, no? Una correlació directa amb benestar i productivitat. Llavors, és així, és Sales and Fit, no? Una contribució a companyies orientades al benestar corporatiu, quan vàrem començar d'aquelles el 2018, era un concepte molt abstracte, però per sort avui és una cosa aterrada completament a nivell conceptual i com les empreses estan apostant pel benestar dels seus equips, que té un rendiment de forma provada amb variables que impacten en el negoci, no? Com pot ser la rotació, l'absentisme, les baixes, que van, com dic jo, a la vena de la contraresultat. Llavors, neix el projecte amb aquesta correlació entre benestar i productivitat.
I mos contaves que tu anaves amb la teva llibreta d'idees. Com passes de la idea a la realitat que avui és Sales and Fit?
La veritat és que jo sempre he sigut una persona amb un perfil bastant analític i del procés, no? Jo crec que passar d'una idea de negoci a un negoci és fruit de, diguéssim, d'uns passos que has d'anar fent i que has de ser capaç d'anar pivotant, no? Perquè, diguéssim, el mercat canvia molt ràpid i t'has d'adequar, no? Però quan dic un procediment és, pues, des de determinar, diguéssim, quina és la teva proposta de valor, quin és el teu diferencial, en quins mercats t'adreçaràs, quin negoci està generant, diguéssim, el teu sector, a quina quota de mercat vols optar, i és de manera ordenada que vas avançant a la definició del teu model de negoci, blanco sobre negro, com dic jo, i vas posant els fonaments, com dic, per anar pivotant aquest model de negoci que anirà canviant, no? amb els gustos del mercat i amb les variacions que el client que està disposat a pagar un euro pel teu producte o servei, pues, te va demandant, no? És una qüestió, per jo, molt vinculada a metodologia.
Uh-huh. Parlant d'això i d'idees de negoci, ja dus diverses edicions com a coordinador de ConnectUp, que és un programa d'emprenedoria i innovació on participen diferents startups, també persones amb idees de negoci, que competeixen per un premi, però, i això és el més interessant, reben formació durant tot el programa per enfortir les seves idees de negoci. Ara parlaves de metodologia. No sé si per la teva experiència és això el més important a l'hora de passar d'una idea a un negoci.
Així és, no? En el programa, que en el final estem en 8a edició, són més de 100 projectes finalistes que han passat, el denominador comú que t'endús del programa, segons el feedback que tenim, és aquesta capacitat d'estructurar i d'aterrar idees de negoci, no? I donar els fonaments i els elements clau per poder-les desenvolupar amb un temps rècord, que són 2 mesos, no? Per això sempre diem que és un concurs disfressat de pla formatiu i d'acceleradora que està funcionant molt, molt i molt bé amb el pas dels anys, amb un suport públic o privat molt important dins de les Illes i, sens dubte, un cas d'èxit liderat per el grup Serra i CaixaBank i més de 40 entitats.
Idò, jo crec que avui hem tocat bé la porta de Marvin Singatet, director de Sales and Fit, avui que la nostra paraula és idea. Pregunta que faig sempre perquè ens escolten en directe quan són pràcticament les 11 del vespre, Marvin, que fas abans d'anar a dormir? Alguna idea que mos ajudi a dormir millor?
Mira, abans d'anar a dormir, jo, en Casa Herrero, Cuchara de Palo, hi ha hàbits més saludables, que és fora pantalles. Jo intento reconnectar amb la foto finish del dia a nivell de notícies rellevants i, si no, pues, també veure també algú d'alguna sèrie que estigui seguint, mm-hmm. Però intento que sempre sigui una hora prudent per després fer ja la desconnexió digital i anar a dormir i descansar com toca.
Molt bé.
O almenys intentar-ho.
Molt bé, molt bé. I nosaltres avui ja hem de baixar la barrera, ja és hora de baixar la barrera. Fins demà i sempre ho fèiem amb una cançó i avui t'he demanant que la proposis tu. En quina cançó t'agradaria que baixéssim la barrera del programa Fins demà, Marvin?
És una cançó que a mi m'encanta i que jo crec que resumeix bastant el sentit de la conversa, que és Camins, no?, de Sopa de Cabra, aquest camí, no?, que comporta una idea inicial i posar-la en marxa, no? Crec que és una cançó preciosa que va molt a relació del que hem estat xerrant aquests minutets.
I de mos encanta, la veritat. I farem camí, i nosaltres l'anem fent també cada dia a través de la ràdio pública. Avui mos ha acompanyat Marvin Singaté, director de Sales and Fit. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a tu, Araceli. Bon vespre.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols.